Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
De la mà de la Sílvia Catassús i de la Teresa Casanelles farem un nou capítol del Català al carrer, com cada dimarts a aquesta hora, quan passen uns 6 minuts de les 11. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja podem saludar la Teresa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, tot bé amb el nou horari? S'hi han acostumat els usuaris barra clients?
Sí, no ho sé, no, encara no hem rebut la informació per part d'ells, però vaja, jo crec que sí, aniran acostumant. Potser alguns es troben que el divendres al matí tenim tancat i, clar, ho veuen quan són davant de la porta, i d'altres no saben que poden venir dos dies a la tarda. Però bé, jo crec que això és una cosa de qüestió de temps, de mica en mica.
Ens has parlat en alguna ocasió d'un concurs de vídeo que hi ha en marxa i avui sí. Vols animar els oients a que votin.
Sí, perquè això us vaig comentar fa unes setmanes. És un videotutorial de jocs, es diu Joc en 10. Forma part d'aquesta campanya que sempre fa el Consorci dels Jocs en Català, del Tot Joc. I s'ha organitzat aquest concurs, i és la segona edició, per promoure els jocs de taula en català i que hi hagi materials audiovisuals en català penjats a les xarxes, perquè ens passa això, no?, que molts cops anem a buscar vídeos tutorials i els trobem la gran majoria en castellà. Per tant, és una mica tant per una cosa com per l'altra. Doncs bé, durant el mes d'abril, principi de maig, va estar oberta la convocatòria d'aquest concurs de presentar vídeos explicant jocs de taula en català. Això, l'únic requisit que estiguessin gravats en català i que duressin com a màxim 10 minuts. I ara, doncs, com que ja es van presentar tots aquests vídeos, el que es tracta és de trobar els guanyadors, no? Hi ha tres guanyadors. Els dos primers els escull un jurat d'experts en jocs, però el tercer és per votació popular. Per tant, nosaltres podem votar el vídeo que ens ha agradat més. I el que hem de fer, doncs, és entrar al canal de YouTube del Consorci, del CPNL, posant aquest nom de Joc en 10, ho trobarem de seguida, i de vídeos admesos que complien els requisits n'hi ha 23. Per tant, podem anar mirant aquests 23 vídeos i mentre anem aprenent com es juga en aquest joc, si després volem, doncs, podem aprofitar per jugar-hi o anar-lo a comprar, doncs votem quin ens agrada més. Simplement hem de dir m'agrada el que més ens agrada i tenim temes fins al dia 21 de maig. O sigui que això deu ser diumenge, em sembla. Tota
sí,
aquesta
no?
Setmana.
Sí. Sí, sí, 19 divendres, 20-21, sí, diumenge. Sí.
Encara hi ha tota aquesta setmana per mirar aquests vídeos, com us deia, duren com a màxim 10 minuts i decidir quin ens agrada. N'hi ha que són molt simpàtics i molt entretinguts. Jo crec que us agafaran ganes d'anar a buscar el joc a tots aquests establiments que tenim de jocs i joguines que també són col·laboradors d'aquesta campanya del Tot Joc en Català. Comprar el joc i aprofitar per jugar-hi.
És clar que sí.
Sí, sí.
Anem ara, doncs, a Ràdio Sant Sadurní, a classe de Lèxic.
I una setmana més saludem a la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Ens retrobem una setmana més al Català al carrer, fidels a la cita. I res, explica'ns què ens dius avui.
Doncs mira, avui parlarem de mots i expressions referits a recipients. Podem definir recipient com a vas, utensili o objecte apte per a contenir o per a rebre fluids, sòlids, etc. La paraula recipient està emparentada amb paraules com rebre, recepció, receptacle i receptiu. Tenim noms diferents per al recipient segons la forma, la matèria de què estan fets, la mida i l'ús que en fem. Molts són contenidors de líquids. Com ara els que ens serveixen per beure, gots, tasses i copes són els més comuns, però també hi ha la xicra, que és una tassa petita emprada especialment per prendre xocolata desfeta, i el xop, que és un got de cervesa d'aproximadament un quart de litre. I també cal esmentar el bol. Altres recipients per a líquids són la gerra i el gerro, que són diferents. La gerra és un atuell de terrissa, vidre o metall, de boca ampla i que es va fent més estret més estreta fins a la base. Antigament s'usava per mesurar líquids o gra. I el gerro, en canvi, és més petit, pot donar-se i bec, i s'usa per servir el vi, l'aigua, etc. També per posar-hi flors. En algunes contrades del gerro en diuen pitxer. Vaja, el gerro és el més comú. Si parlem de líquids, no ens podem descuidar d'esmentar l'ampolla, el flascó, que és un vas petit de coll estret per tenir-hi líquids, també pólvores, el porró, el canti o cantiret, si és més petit, la cantimplora per portar-hi aigua en viatges i excursions, o el bot, que és un petit recipient de cuir, normalment, que serveix també per dur-hi aigua, o vi, especialment vi. Un altre recipient imprescindible a qualsevol taula i cuina catalanes és el setrill de l'oli o del vinagre. Després tenim recipients més grossos com ara la garrafa o el barral, que és un recipient en forma de portadora coberta per a traginar líquids amb un forat que es tapa amb un tap de fusta. Un altre tipus de recipient gros i obert per dalt és una tina, una tina de vi, per exemple. Després hi ha l'àmfora, que és una paraula d'origen grec, i es tracta d'un recipient de terrissa de cos ovalat i coll estret flanquejat per dues nanses i que és usada per guardar-hi i transportar-hi aliments. Una altra família de recipients són els cossis, els gibrells o gibrelles, que són atuells més o menys grossos de terrissa, metall o de plàstic i serveixen per rentar-hi plats o per fer-hi la bugada. I en aquesta família també hi ha la gaveta, que fan servir els paletes, sobretot, on es pasta el ciment i on es fa el morter. I després hi ha el cova, que és un recipient portàtil gros d'una fondària més gran que l'amplària, que generalment és de vímets o canyes, també ara també els tenim de plàstics o materials similars, i que serveixen, tenen diferents usos, però un dels usos més comuns és el de posar-hi la roba quan la traiem de l'estenedor. Una altra família de recipients són les galledes i els cubells, que tenen forma circular, amb una nansa a la part de dalt per poder-los agafar. I en aquesta família també hi ha el poal, que és una mena de... és una galleda que serveix especialment per poar, és a dir, per treure aigua del pou. I acabem la llista amb els cistells i els cabassos, fets de materials flexibles i proveïts de dues nanses. I acabo amb algunes frases fetes en què surten noms de recipients, com aquestes. Quan diem ploure bots i barrals, és tot el contrari del que dèiem l'altre dia, caure quatre gotes. Doncs ploure bots i barrals és ploure molt, ploure, fer un gran xàfec. Haver-n'hi a cabassos és que n'hi ha abundantment, en gran quantitat. Ficar-se de peus a la galleda és fer una cosa inconvenient, ridícula, fer la planxa, espifiar-la. Rebre, quan rebem una galleda d'aigua freda, és que hem rebut una decepció molt, molt gran, molt forta. I ser una ànima de canti és ser pobre d'esperit, ser pusil·lànima. Bé, i acabem aquí.
Doncs ho deixem aquí, com bé dius. Sílvia, un plaer, com sempre, tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Tant de bo que plogui, a bots i barrals.
Sí, tant. Això és una expressió que ara no la podem dir gaire, però
no,
bé.
No, en tenim moltes ganes, tots
plegats. Esperem dir-la aviat.
Aviam, aviam, què passa. Obrim línies. És un quart de 12 en punt. Engeguem el concurs. Recordem el telèfon, 93-87-26-26. Truqueu i jugueu, tant si l'encerteu com si no. Teniu número pel sol fet de trucar i participar. Comencem amb algunes frases?
Sí, i tant. Va, a veure. La primera. Entre l'accelerador i l'embragatge. Aquestes dues paraules una mica enrevessades, però d'ús quotidià, pràcticament. Bé, busquem això, una cosa, un element, exacte, gràcies, que trobem entre l'accelerador i l'embragatge. Té tres lletres. De moment no diem res més.
D'acord.
Ho deixem així. La segona, de patates i de gemecs. també tres lletres. Deixem que els oients hi donin toms. De patates i de gemecs, de tres lletres. I la tercera, ja no sona a les butxaques italianes. I aquesta paraula té quatre lletres. Ja no sona a les butxaques italianes. Quatre lletres. Va, a veure com ho veieu. Totes aquestes definicions una mica especials, però jo crec que fàcils de resoldre, no? No sé, vaja, com ho has vist, Sílvia? Com ho has vist?
Jo ho veig prou bé.
Sí? No,
aviam,
no donem pistes,
què hi diu l'audiència?
Vinga.
Ja està sonant, de fet, el telèfon, el 938-7-26-26. La primera que ha trucat avui és la Mària Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1?
Molt bé, moltes gràcies.
I el privilegi de triar entre aquestes tres definicions?
Bueno, la primera o la segona, la tercera, no he pogut encara... Diré la primera, el
Va.
Fre.
El...
Fre.
Fre, exactament. En un cotxe, ja no ho hem dit, però ja s'ha entès, entre l'accelerador i l'embragatge hi trobem el fre. Tres lletres, perquè com que diem fre, no hem de dir freno, oi? Que a vegades
sí,
això
sí,
encara ens surt dir freno. Mira, ja sabem que no està prou bé, però ens surt aquesta paraula de freno i hem de dir fre. I també sortir d'aquesta de l'embragatge, que tampoc no ho diem gaire. Encara diem l'embrague.
Sí.
Cada vegada menys, perquè hi ha cotxes automàtics que ja no en tenen, però de fet encara molt sí. I hem de dir embragatge en comptes de dir embrague. Fem una aquí repassada d'elements del cotxe.
Molt bé.
Molt bé.
Mària Assumpció, gràcies per participar i sort amb aquest 1.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? Bon dia a tothom.
Bon dimarts. Adéu.
Bon dia.
I ara saludarem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, tens el 2.
Molt bé.
I encara pots triar perquè hi ha un parell de definicions.
Mm-hmm. Quina
Mira,
voldries?
Anirem per l'ordre. A les ser les dues, però anirem per l'ordre. Agafarem el 2.
La segona, que la definició era de patates i de gemecs.
Un sac.
Un sac, exacte. Molt bé, eh? Abans parlàvem de receptacles amb la Sílvia, però eren d'altra mena, però això també ho seria, eh? Un sac, i ara ja us comento una mica diferents coses sobre els sacs. Molt bé, sac de patates o sac de gemecs?
Gràcies, Montse, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Adéu.
I tenim encara un parell de trucades. Primer, l'Assumpta. Hola.
Hola, bon dia. No he sentit la tercera, eh?
No l'ha sentida.
Anava per la segona, pensava que era la segona.
Doncs mira, tens el 3 i vas per la tercera, que ara et refresca la Teresa.
Va, la repetim.
No la sé. Digues.
Mira, ja no sona a les butxaques italianes.
Quantes lletres?
Quatre lletres.
Ja no sona a les butxaques italianes?
Exacte. A les butxaques italianes ja no sona. Italianes. I té quatre lletres. I te'n puc dir una altra i així també serveix per algun altre oient i no, pots triar, va. Mira, persona de cabells clars. I aquesta té cinc lletres.
Rosa.
Aquesta era més...
Rosa.
Com que hem dit persona en femení... Per rosa. Tant, rossa, que ja és el primer que has dit, eh? Aquesta així, de...
esses,
així en fred era una mica més fàcil de resoldre, eh?
Dues esses.
Per això aquesta dues paraula té cinc lletres, perquè porta dues esses, perquè té aquest so d'essa sorda, eh?
Sí.
Bé, ja ho comentarem una mica més, també. La qüestió és que ho has encertat.
Val, doncs gràcies.
Bingo,
bé.
Sort amb el 3.
Bé,
que
bon
vagi
dia.
Bé dia.
Adéu.
Adéu. I també s'esperava la Montserrat, amb el 4. Bon dia.
Hola.
Hola, Montserrat.
Bon dia.
Et queda aquesta tercera de les butxaques italianes, com ho veus?
La lira.
Ah, molt bé, molt bé.
I tant
bé.
Que sí.
És que jo no volia donar més pistes, perquè trobo que ja era fàcil de pensar-hi, no? No sona, perquè parlem de l'instrument, una lira, i a les butxaques, perquè era la moneda italiana fins que va arribar a l'euro, com aquí, i va deixar de ser la lira italiana. Encara existeix la lira turca, però la italiana ja no. I per això dèiem la lira, aquest instrument i a la vegada una moneda. Molt bé.
Montserrat, gràcies per la trucada i per jugar, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu, sort amb aquest 4.
Adéu.
Adéu-siau.
Molt bé.
Necessitem més mots encreuats, més frases.
Avui es farem net, això, van per feina.
I tant que sí.
Va, a veure, en diem dues més, doncs, vinga. Obra mai abans publicada. Aquesta obra, aquesta paraula que busquem, té set lletres. Com que hem dit obra, doncs busquem la paraula en femení. Per això té set lletres, eh? Obra mai abans publicada. Com se'n diu d'aquest tipus d'obra? I l'altra que busquem, Persona lleugera de moviments. Quatre lletres. Potser algú me'n dirà alguna altra, perquè a vegades amb aquest tipus d'adjectius en surten d'altres que no hi hem pensat. Però bé, la que busquem té quatre lletres, això sí. Persona lleugera de moviments. En tenim dues.
El nostre telèfon és el 93-827-2626 i m'acabo d'adonar que no he explicat quin llibre regalem avui.
Home.
Avui és un llibre infantil, de nou, es titula Una carrossa en forma de carabassa, d'Enric Lluch, il·lustrat per la Mercè Arànega i recomanat per nens i nenes a partir de 8 anys. Mira, Teresa, aprofito per preguntar-te. Jo llegeixo literal carabassa, però
ara,
podem
ara
dir...
Ara ho he pensat, com ho
podem
diries.
Podem dir carbassa? Saltar sí. Aquesta A?
Sí, sí, és que, de fet, el diccionari tant hi surt carabassa com carbassa, les dues formes. Jo crec que és una mica per zones, es diu més d'una manera o d'una altra. Qui diu carabassa... Però per aquí el Penedès jo més aviat sempre he sentit carbassa, sense la, eh? Però totes dues formes són adequades, depèn de la zona dialectal.
Doncs va, que estem al Penedès, titularem sí. Una carrossa en forma de carbassa.
Bé, aquí ho he posat així, hauries de dir carabassa, de totes
sí,
maneres.
Sí, haig de ser literal, carabassa. És altra... que em costa, aquesta.
Sí, costa una mica. Una altra cosa és quan tu parles amb... habitualment, o si tu fossis la que escriu el títol del llibre, doncs posaries carbassa, eh?
Va, truqueu-nos al 93-827-2626. Recordem aquest parell de definicions del joc dels mots encreuats.
Sí. Tenim obra mai abans publicada. És una paraula que té set lletres, que la busquem en femení. És, això a vegades ho veiem en els concursos literaris, per exemple. Diuen que...
A les bases, no?
Exacte. Demanen que sigui una obra que no s'hagi publicat abans. I això ho diuen amb una paraula. És una obra, això, d'aquesta manera, que no s'ha publicat mai, no s'ha editat mai.
Set lletres.
Set lletres.
Compteu.
I l'altra és persona lleugera de moviments. Una persona que es mou amb facilitat, amb rapidesa... que no dona sensació de dificultats a l'hora de saltar, de moure's. Quatre lletres.
Busquem un adjectiu.
Sí, un adjectiu.
Persona lleugera de moviments.
Aquest adjectiu ens serveix igual pel masculí com pel femení, perquè és el mateix, no canvia.
Deies que volies explicar alguna cosa més de sac.
Bé, sobre això que hem dit del sac, que hem dit de patates o de gemecs, doncs és això que es pot referir tant a aquest receptacle de roba, que normalment és amb un tipus de teixit bastant concret, però a vegades també ja es fan altres teles i teixits, eh? Això seria el receptacle i, per l'altra banda, doncs hi ha l'instrument musical, que justament també és com una mena de sac, com el receptacle, en aquest cas seria de cuir, que s'infla, i llavors hi ha aquella mena de tubs enforats i surt un so que deu ser similar a algun gemec, que algú li va semblar que el so que surt sembla un gemec, i per això se'n diu sac de gemecs. Que també se'n pot dir gaita. De fet, l'instrument, potser algun musicòleg em corregiria, però segons el diccionari sembla que és el mateix, una gaita que un sac de gemecs. Però depèn de la zona o de, no sé, de les tradicions i folklore de cada lloc, es diu més d'una manera o d'una altra. I aquí en diem més sac de gemecs, més que gaita. Però bé, això ja no sóc especialista en això. També hi ha frases o expressions amb la paraula sac. Per exemple, caure com un sac. Doncs vol dir desplomar-se, caure de cop a terra. O si el sac també és una cosa que ja està atrapat, que està perdut. O algú ser un sac d'ossos, una persona molt prima, molt magra. I al contrari, ser un sac de carn, doncs és una persona molt grassa. També tenim ser el sac dels cops, aquella persona que sempre li toca el rebre, doncs aquest és el sac dels cops. A vegades diem l'asa dels cops, també, però aquesta seria amb sac. Posar en el mateix sac, quan dues coses que es poden comparar doncs les agrupem dins un mateix grup, en un mateix lloc, això seria posar en el mateix sac. I també tenim sac i peres. Sac i peres vol dir tot, completament tot. Per exemple, l'expressió que es fa servir més. En aquesta situació, en aquest negoci, perdràs sac i peres. Vol dir que ho perdràs tot.
No l'havia sentida mai.
Aquesta jo tampoc la coneixia.
Sac i peres.
Per exemple, seria comparable a bous i esquelles, que a vegades es diu i perdràs
sí.
Bous i esquelles. Doncs i perdràs sac i peres, també. És el mateix.
El continent
similar.
I el contingut, no?
Prens,
o sigui, tot.
Perds tot.
Tot.
No et queda res. Doncs això és el que volia explicar dels sacs.
I volies puntualitzar alguna cosa sobre la paraula rossa?
Sí, més que res era una mica que ja ho hem dit, que rossa...
s'escriu amb dues S's perquè té aquesta S, aquest so d'essa sorda. És una paraula que s'utilitza sovint per distingir el so d'essa sorda i d'essa sonora. Podem comparar rossa amb rosa, la flor o el nom de persona. Rosa té un so d'essa sonora, per això s'escriu amb una S. En canvi, rossa té el so d'essa sorda i per això s'escriu amb dues. Es veu, amb aquestes dues paraules es nota molt la diferència entre un so i l'altre.
Busquem un parell de paraules en el joc dels mots encreuats. Una respon a la definició obra mai abans publicada i té 7 lletres. I l'altra és un sinònim d'una persona lleugera de moviments, un adjectiu que té 4 lletres. Truqueu-nos al 938-27-26-26. Regalem un llibre, una novel·la infantil publicada per EDB, Una carrossa en forma de carabassa, d'Enric Lluch, recomanada a partir de 8 anys. I justament busquem aquesta paraula que defineix una obra mai abans publicada i tu ens has portat tot de paraules relacionades amb els llibres.
Sí, sí, sí. Tot i que no és per parlar d'una obra de creació, sinó dels llibres. Bé, més que res és per comentar que el Termcat sempre publica diccionaris relacionats amb termes concrets i també té un diccionari en línia relatiu a la indústria editorial, sobre també publicitat, comercialització, impressió. Però bé, a partir d'aquest diccionari ha creat el que fa sovint, que és una infografia. Infografia és una imatge amb diferents noms, amb unes quantes paraules escollides, que té la gràcia, diguéssim, que si la consultem en línia, doncs podem fer clic sobre la paraula i llavors se'ns desplega el significat d'aquella paraula i també els equivalents en diferents llengües. En aquest cas, els equivalents que han fet en aquesta infografia és castellà, anglès, francès, italià, portuguès, gallec i romanès. Vull dir que déu-n'hi-do, força llengües. I la imatge que ens presenten doncs és això, un llibre així obert, i surten aquestes diferents parts, que a vegades n'hi ha alguna que potser no es coneix tant. Bé, per exemple, hi ha la coberta o la tapa, tant en podem dir coberta com tapa, que és la part exterior que cobreix el llibre, i a vegades fem servir més tapa quan volem precisar quin tipus de coberta és. Si és de tapa dura, tapa flexible, tapa tova, en aquest cas diem més tapa que no pas coberta. Llavors, també hi ha la sobrecoberta o camisa, a sobre de la coberta, doncs que és aquest full que va imprès, que a vegades, bé, normalment serveix per protegir el que és realment la coberta del llibre.
Potser perquè tot està molt car, ja no es veu tant ara.
Ja no se'n fan, no?
Abans no es prodigava
potser,
més,
sí,
eh?
Potser, clar, és un element més que fa pujar el cost
encareix
del
el preu,
llibre.
Sí.
Clar, això és, amb els que tenen coberta dura, és quan es posa aquesta sobrecoberta, que normalment també té una solapa, no? La sobrecoberta s'allarga per poder embolcallar bé tot el llibre i hi ha aquesta part solapa, que es diu, que és la part lateral. Després també hi ha la guarda. La guarda és un full que al principi i al final del llibre va enganxat a la part del darrere de la coberta. D'això se'n diu guarda. També hi ha la pàgina de respecte o de cortesia, que és una pàgina en blanc que pot anar al principi del llibre o al final. És la pàgina de respecte de cortesia. La portadella, que és una pàgina on simplement només hi ha el títol de l'obra. I després ja ve la portada, que aquesta sí que ja hi ha el títol, l'autor i a la part del darrere tots els crèdits del llibre. Això ho podem consultar en aquesta infografia del Termcat.
I queda pendent
dues
obra
paraules.
Mai abans publicada. Ai, arriba una trucada in extremis. Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Per quina vas?
Sí, fa estona que tinc aquesta paraula al cap, però com que m'haig de moure...
Sí, anem per feina, que és tard, Jacqueline.
Sí. Doncs molt bé, ens has dit àgil, no?
Però fa estona que la tinc al cap, però com que m'haig de moure, que tinc el ràdio molt fort, i penso, arribaré allà, i llavors també serà greu.
Doncs molt bé, l'has resolt. Has estat àgil i l'has pogut
I
resoldre.
I tant que sí. Moltes gràcies. Lleugera. Tens el 5, que vagi bé i ràpidament, perquè ja són 11:45, anem a sortejar aquest llibre.
El 5, el 5.
El 5, Jacqueline. Adéu, és que anem tardíssim, em sap greu, t'haig de deixar. Vinga, sortegem el llibre. Em surt el 2, Montse, el llibre és teu, passa-la a recollir quan vulguis per Ràdio Vilafranca. I Teresa, gràcies, com sempre, fins aviat.
Gràcies, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És el moment d'acostar-nos novament a l'actualitat. Per darrera vegada en aquest matí de dimarts, al Penedès en Xarxa, des de la redacció d'aquesta casa, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que s'ha instal·lat un dispositiu desfibrilador extern automàtic, DEA, al polígon L'Empalma, ampliant zones cardioprotegides, doncs, al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Aquest dispositiu és el que estava ubicat fins ara a la Rambla de les Escoles, d'on s'ha tret i revisat abans d'instal·lar-lo ara en aquesta nau de l'Ajuntament. En el seu lloc, a la Rambla de les Escoles, s'ha instal·lat un nou dispositiu que es pot activar per atendre també casos pediàtrics. Un DEA és un aparell, recordem-ho, segur i efectiu, que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria minuts abans que arribi l'ajut professional. També us volem explicar que el Consorci Sanitari al Penedès en Garraf posa en marxa el projecte Farmàcia Verda, com fem el servei de farmàcia més sostenible. Aquest servei s'ha posat en marxa aquest any 2023 amb la voluntat, amb l'objectiu d'implementar mesures que impulsin la sostenibilitat i que redueixin l'impacte mediambiental que genera aquest servei de farmàcia del Consorci. El projecte ha estat impulsat per un grup de treball format per 3 farmacèutiques i 3 tècnics de farmàcia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital Residència Sant Camil i l'Hospital Sant Antoni Abat, el qual ha proposat un seguit d'accions relacionades amb la reducció del plàstic i del paper i amb la millora també del reciclatge i la gestió dels residus sanitaris. Xerrada d'orientació acadèmica després de l'ESO que a Moja. Qui estigui estudiant aquest últim curs de l'ESO sap que ha arribat també el moment de prendre decisions. Si no ho ha fet ja, haurà de reflexionar sobre quin itinerari formatiu vol seguir. Per facilitar aquesta elecció, el Servei d'Espais Joves d'Olèrdola organitza per aquest dijous a les 6 de la tarda la xerrada d'orientació acadèmica després de l'ESO que serà el centre cívic La Xarxa de Moja i ja es comptarà amb l'assessora acadèmica del Consell Comarcal explicant totes les possibilitats i mirant de respondre també tots els dubtes. La xerrada és oberta a alumnat i a famílies. I acabarem tot recordant que aquest cap de setmana es durà a terme a l'Avern, a Subirats, una nova edició de la Festa de Medi Ambient que s'organitza cada any amb la col·laboració d'entitats i escoles del municipi i que està adreçada a tot tipus de públic. L'objectiu de la festa és la sensibilització i conscienciació ambiental en totes les seves vessants. Estalvi energètic i d'aigua, respecte pel medi natural, minimització de residus, foment del reciclatge i la reutilització, promoció de la tinença responsable i l'adopció d'animals domèstics, entre altres qüestions. La festa arrenca dissabte a 2:15 del matí amb una passejada etnobotànica i un taller de plantes medicinals silvestres a càrrec del col·lectiu Aixarcolant i es clourà diumenge al migdia amb un tas maridatge amb productes de Subirats a càrrec de Caram Caram.
Penedès en Xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45. Les pantalles d'aquest dimarts comencen amb Eurovisió. La primera de Televisió Espanyola va arrasar aquest dissabte com la cadena més vista gràcies a l'emissió del Festival d'Eurovisió, que va reunir 770.000 espectadors i un 39,2% d'audiència. Unes dades, però, que queden molt lluny de les que va aconseguir Chanel l'any passat. La gala va perdre gairebé 350.000 espectadors i 13,8 punts, i les votacions van caure en 15,2 punts. Tot i això, el festival va arrasar entre els més joves, amb un 54,4% de quota entre la franja de 13 a 24 anys, arribant a un 63% durant les votacions. Tant si el vau seguir com si no ho vau fer, a hores d'ara ja sabeu que Suècia ha triomfat amb Lorin, que ha guanyat Eurovisió per segona vegada, mentre que Espanya ha quedat en el 17è lloc. Doncs sí, les males llengües diuen que estava cantat perquè l'any vinent farà 50 anys Cava va guanyar Eurovisió i hi havia molt d'interès que el festival s'hi celebri. I, a més, per acabar de reblar el clau, ha estat acusada de plagi a les xarxes perquè s'assembla molt a Flying Free, de Pont Aeri, un himne de les discoteques catalanes dels terrassencs DJ Scudero i Xavi Metralla. Sigui com sigui, Suècia va tornar a guanyar Eurovisió 2023 amb la cantant Loreen i el seu tema Tatú, un resultat històric que converteix la cantant en la segona artista que guanya dues vegades el festival després de la seva victòria l'any 2012 amb Eufòria. La candidata sueca va aconseguir 583 vots amb aquesta cançó. D'aquesta manera, Suècia es va imposar per setena vegada al festival, empatant així amb Irlanda com el país que més vegades han guanyat el certamen. La gran revelació va ser el representant de Finlàndia, Karija, que amb el seu tema Cha-cha-cha va quedar en segon lloc amb 526 punts i va ser la candidatura que més vots va rebre del televot. I pel que fa a Espanya, Blanca Paloma es va haver de conformar amb el 17è lloc, molt lluny del top 5 on l'havien situat les principals apostes i del tercer lloc que havia aconseguit Chanel l'any passat. La cantant d'Elx va ser novena al vot del jurat professional amb 95 punts, però només en va rebre 5 del televot. El seu tema, Ea Ea, és una cançó de bressol flamenca dedicada a la seva àvia. Ay, ven a mi niño mío. Seguim de festa, deixem Eurovisió, però estem d'aniversari de festa perquè la mítica sèrie L'Escurçó Negre fa 40 anys. La sèrie de la BBC, Blackadder, que a Catalunya es coneix com L'Escurçó Negre, celebra el 40è aniversari, considerada una de les millors sèries, per no dir la favorita dels espectadors britànics. TV3 la va emetre entre el 1989 i el 1990 i la va convertir en una sèrie de culte, amb una de les millors traduccions al català d'una sèrie còmica i un doblatge inoblidable. Com recorda TV3, l'humor britànic, que molts diuen que s'assembla al català, i una brillant traducció que va saber transmetre els gags al català, juntament amb la interpretació dels actors de doblatge, van convertir L'Escurçó Negre en una sèrie de culte. Joan Pera, doblador de Woody Allen, no només va posar veu a l'Escurçó Negre, sinó que va dirigir el doblatge de la sèrie. Pera va afegir al personatge de Rowan Atkinson l'inoblidable Nyé.
Diuen, Percy, que l'home civilitzat busca companyia bona i intel·ligent, de manera que pel discurs racional s'allunyi de l'estat salvatge i s'acosti a Déu.
Sí, ho he sentit a dir.
Però m'estimo més començar el dia amb un carallot per recordar-me que sóc millor.
Ma tu, Edmund, esteu de bon humor aquest matí.
Entranyable, inoblidable sèrie de culte. TV3 va emetre les tres primeres temporades entre el 1989 i el 1990, mentre que la quarta va arribar més tard. La sèrie s'ha reemès moltes vegades i actualment encara la podeu recuperar, si ara us ha entrat nostàlgia, en diverses plataformes com Amazon o Filmin. Segons informa TV3, el 40è aniversari de la sèrie se celebrarà amb l'emissió d'un programa especial sobre l'episodi pilot perdut de Blackadder que es veurà aquest mes de juny a la UK TV Gold. I ara estrena Seriòfiles. Seguim la tònica de les darreres setmanes que han estat força buides amb poques estrenes cridaneres. Per sort, tenim una bona notícia relativa a Sky Showtime, que quan va aterrar a Espanya no ho va fer amb totes les sèries que havia promès. Les dues absències més palpables eren dos clàssics de la televisió, la sitcom Frasier i la inclassificable Twin Peaks de David Lynch, i ara ja estan totes dues a la plataforma. Encara que de moment no podem gaudir de la tercera i monumental temporada de Twin Peaks, les dues primeres, les clàssiques, estan disponibles a Sky Showtime des de fa ja uns dies. Quan estrenes rigoroses, avui arriba a AMC la darrera temporada de The Walking Dead. La vuitena temporada de la sèrie comença després del desenllaç de la setena temporada, quan les esperances de Morgan, interpretat per Lenny James i Madison, a càrrec de Kim Dickens, de rescatar Mo de pare, es van veure frustrades. Ara, Morgan, Madison i els altres que van portar a l'illa estan vivint sota el domini de pare.
If you want to be part of what we're doing, you need to show us that you're committed to our vision.
Can you hear me? I need you to listen to me because I want to tell you something that a friend once told me. He said you can hide, but you can't run. He wanted me to know that...
I demà tindreu disponible a Netflix MacGregor Forever. Des dels seus inicis, MacGregor ha demostrat un talent excepcional i una confiança indestructible, convertint-se en un dels lluitadors més icònics de la seva generació. La seva personalitat extravagant i la seva habilitat per promocionar les baralles l'han catapultat a la fama mundial. Després de problemes recents i de polèmiques en què s'ha vist embolicat, arriba ara aquesta docusèrie de Netflix. Si us agraden els esports de contacte o sou fans del lluitador irlandès, no us la podeu perdre.
I've been fighting my entire life. It's what I was put here to do.
Conor is the most famous guy in the octagon. Is he the best fighter?
I remind him every day, you don't have anything to prove.
Oh, that looks good!
I'm extremely proud of what I've done and motivated to keep going.
He's in his 30s now, he's a family man. People say, well, does he have the hunger anymore?
There's a saying, reasonable men never achieved anything. And Connor's a very unreasonable man.
I us proposem un altre documental, Trabajar, eso que hacemos cada día, que també tindreu a partir de demà a Netflix. Acompanyats per la captivadora narració de l'expresident Barack Obama, ens submergim en un documental revelador que examina de prop la realitat laboral als Estats Units. Des de l'impacte de la intel·ligència artificial fins a la revolució del teletreball i la lluita constant contra la desigualtat. Som testimonis de canvis significatius que estan remodelant la nostra manera de treballar. Un documental i una docusèrie, i quan a sèries estrictes de l'oferta de Netflix destaquem Besos Kitty, que incorporen aquest dijous. Besos Kitty és un spin-off molt esperat pels amants de la trilogia de A todos los chicos de los que me enamoré. Però en aquesta ocasió la protagonista és Kitty Song, interpretada per Anna Kachkar. Aquesta nova sèrie de Netflix suma dos dels ingredients més reeixits de la plataforma aquests últims temps: comèdia romàntica, d'institut i Corea. I és que la sèrie ens parla de la Kitty, que comença a estudiar a Seul, a la capital de la República de Corea, al mateix institut on havia estudiat la seva mare, i allà es retroba amb el seu xicot a distància.
I know when two people are meant for each other. I felt it for Lara Jean and Peter. Hi. And I feel it for me and Day. The Korean independent school of Seoul, the school mom went to, is the same one Day goes to. I applied to KISS, and I got in.
Did I just let my youngest daughter go to Korea to have sex with her boyfriend?
No. Maybe. If you want more, what you want more, then you want it. Do you have family here?
La primera temporada d'aquest spin-off arriba a Netflix aquest dijous 18 de maig i tindrà 10 episodis que estaran disponibles des del llançament.
So you're the pen pal? Yo, Day!
Kitty, I need to tell you something.
Seguim a Netflix, que ja sabeu que és la plataforma més prolífica, i aquest divendres estrena Silencio. Protagonitzada per Aaron Piper, Netflix estrena nova minissèrie espanyola aquesta setmana. Silencio és un thriller psicològic que ens parla de Sergio Ciscar, un jove que surt de la presó 6 anys després d'haver assassinat els pares quan encara era menor d'edat. Durant tot aquest temps no ha parlat, ni n'ha revelat els motius, ni les seves futures intencions. És per això que una psiquiatra i el seu equip tindran la tasca d'observar-lo atentament a partir de la seva posada en llibertat.
Conoces el caso. Y conoces a Sergio. Hace 6 años se convirtió en el asesino del balcón. Desde la muerte de sus padres, no ha abierto la boca. Ni en el juicio, ni con sus educadores, ni con nadie. Es posible que seas la única persona con la que pueda abrirse. Hola.
I, finalment, Spy Master és l'estrena de la plataforma HBO Max, que arriba també divendres. Una ficció que es va estrenar a la Berlinale, a Berlinale Series 2023, i que està protagonitzada per Alec Secareno, que hem vist a Terra de Dios o a Happy Valley. Es tracta d'una nova sèrie original europea, ambientada en plena Guerra Freda, on Godenov, un espia rus, es veu en una situació complexa. Ell és espia de la KGB que intenta descobrir tots els moviments del dictador romanès Nicolae Ceausescu. Quan la seva tapadora està en perill, ha de sortir del país sí o sí i aprofitarà un viatge diplomàtic a Alemanya com a via de sortida cap als Estats Units. Ajudat per una agent encoberta de la Stasi, amb qui havia tingut una relació romàntica en el passat, i un prometedor agent de la CIA, Godenov haurà d'evitar el KGB i els espies al seu propi país, mentre és completament conscient que la seva deserció posa la família en risc mortal.
I'm the advisor to President Nicolae Ceausescu. I was in charge of setting up hundreds of espionage operations in the West and the Middle East.
Un agent francez are negativul de la întâlnirea ta cu Șacarov.
Nu fiți timid, tovarășe Godenov, sunteți foarte fotogenic. Am găsit cârtița KGB-istă.
Are you saying you wanted a fact?
Yes.
This is the biggest defection we've ever had from the East Bloc. It's a massive blow to the Soviets. Right now, Carter's struggling not to let Camp David fail.
No són bons temps per a les plataformes, que no estan fent el negoci que havien previst. Justament fa uns dies Disney Plus reconeixia pèrdues milionàries i anunciava retallades i un increment de preus. La plataforma ha perdut 4 milions de subscriptors durant aquest primer trimestre del 2023 i ha anunciat mesures per reduir despeses. Per començar, reduirà el ritme de produccions i eliminarà part del seu catàleg que ja havia estrenat, una mesura que pot afectar a moltes de les seves produccions. Recordem que la companyia s'hauria gastat uns 150 milions de dòlars, sobretot en indemnitzacions pels acomiadaments massius que ha fet aquests últims mesos, xifrats en 7.000 treballadors, un 3% de la seva plantilla. Aviam com acabarà tot plegat al món de les pantalles.
Penedès en xarxa.
I després de les pantalles, els dimarts, arriben les fake news amb la Lourdes. Què tal?
Doncs avui us proposo... A veure, com a idea està molt bé el que us proposaré, perquè ja sabem que el gasoil cada vegada puja més, el tema d'Ucraïna, el tema de Rússia... Total, que avui la proposta que us porto és que han inventat una motocicleta que utilitza no el combustible normal, sinó cervesa.
Vaja.
A veure, explica'ns més.
Vinga, va. Doncs és un home de Minnesota que s'ha fet famós pels seus inusuals vehicles, doncs que ara ha presentat la seva última creació. Una motocicleta propulsada per cervesa. Es diu Kai Michelson i els invents anteriors del qual inclouen un vàter propulsat per un coet i una cafetera a reacció. Va explicar que la motocicleta propulsada per cervesa que va crear en el garatge de casa seva té un barril de 52 litres amb una espiral calentadora en lloc d'un motor de gas. La bobina escalfa la cervesa a 300 graus, que després es converteix en vapor sobreescalfat en els filtres que impulsen la moto cap endavant. El preu del combustible està pujant. Jo no bec, diu que no és bevedor, així que no se li ocorre res millor que utilitzar-la com a combustible. Així és el que va declarar en una entrevista televisiva. Michelson calcula que la moto pot aconseguir velocitats de tensió 240 km per hora. Diu que espera portar-la aviat a una pista de dragster per aprovar les seves capacitats. Va dir... El fill de Michelson va dir que la moto podria adaptar-se per a funcionar amb gairebé qualsevol beguda. S'ha dit que podria ser cafè, podria ser Coca-Cola, però cervesa, per què no? El pare i el fill van dir que la motocicleta acabarà sent retirada i tindrà una llar permanent en el museu d'invents que Michelson té a casa.
Minnesota, no? Has dit, Lourdes?
Sí, Minnesota.
I ja saps que tot el que ve dels Estats Units...
Tu creus, crec, no?
El que no sé si la gent que li agrada la cervesa estarà massa d'acord amb que gasti cervesa per fer anar una moto, però jo me la crec.
A veure, jo, perdona, Sílvia, abans de que diguis la teva, jo aquí com està el pati i com ho estan passant els pagesos, doncs mira, ho podríem fer en la modalitat de vi o cava. Que els hi paguessin, òbviament.
Exacte. Sí.
No de franc. Exacte. Podríem exportar-ho. Sílvia.
Jo també compro tot allò que ve d'Estats Units, per raret que soni, m'hi abono sempre de cap, o sigui que dic que sí.
És certa, sí. És certa. És una notícia de periodisme loco. És molt graciosa perquè, a veure, sí que és veritat que hi ha gent que, de veritat, que tenen un enginy per fer aquestes coses que jo em trec el barret. Primer perquè tinguis la idea i sí, després per portar-la a terme, que això és el més complicat de tot. Però sí, sí, és certa. Sembla ser que doncs, anirà cap al Museu d'Invents d'aquest senyor, però com a idea, doncs mira, davant de la crisi que estem patint, jo no ho veig mala idea.
No, escolta, queda dit sobre la taula, si algú vol secundar-la. Són propostes.
Si algú s'ho vol apuntar.
Exacte.
Noies, gràcies. Ja ho tenim, això, pràcticament. Demà ens hi retrobem de 9 a 12.
Adéu-siau.
Adéu.
Cervesa o gasolina o vi o cava com a combustible és la proposta amb la qual acomiadem avui aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa amb Daddy Yankee i aquest gasolina. Posem punt i seguit. Fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.